A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Quan els nostres companys felins són un membre més de la família, la seva pèrdua és un cop molt fort. De la mateixa manera, quan un gat perd el seu humà, necessita atencions per tal d'apaivagar una pèrdua difícil d'explicar.
El dol animal és un procés i una etapa vital molt invisibilitzada i que moltes vegades no desperta l'empatia de les altres. Per què és tan difícil trobar informació sobre el dol animal? Com podem acompanyar-nos en aquests moments? Avui parlem d'aquestes qüestions amb la Rosa, la voluntària del Cat Cafè de la Gata Insubmisa, i amb l'Amèlia, plurivoluntària i alimentadora de colònies.
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbibotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és Renegats.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I quan el nostre company animal mor, les humanes iniciem el que es coneix com un procés de dol, una etapa emocional que ens prepara per enfrontar una pèrdua. El dol involucra moltes emocions i té moltes maneres diferents d'expressar-se. Quan perdem un humà, el nostre entorn reacciona ràpidament, ja que tothom comprèn que necessitarem afecte i companyia per superar aquell mal moment. Malauradament, això no passa quan qui mor és un gat, un gos, un conill o qualsevol animal no humà.
Aquesta creiem que és una de les expressions més del nostre especisme, ja que ens costa entendre que la vida d'un animal té el mateix valor que la nostra. Fins i tot deixant de banda la dissociació cognitiva, que suposa considerar companys de vida a alguns i aliments als altres, l'amor o vincle que sentim als nostres companys no, pels nostres companys no humans molt sovint es pressuposa com una cosa menor. Per aquesta raó, no es concep que els vincles afectius que establim amb els nostres companys felins siguin veritablement importants per a la nostra salut mental.
I avui tornem a tenir amb nosaltres a la Rosa i l'Amèlia, que després d'haver parlat de la seva experiència al Cat Cafè, doncs bé, com us vam explicar a l'anterior episodi, les dues també tenen una dilatada experiència en la cura de felins, no només al Cat Cafè, o sigui que pot ser tant com a companys de vida, com gats rescatats d'un refugi o del Cat Cafè, i també, en el cas específic, sobretot de l'Amèlia, gats de colònies felines. I per això volíem parlar amb elles del que suposa la pèrdua, ja sigui d'un animal domèstic, un company de vida amb qui has viscut a casa, o d'un membre de la colònia felina. I també volem parlar i parlar amb elles del que suposa refer-se d'aquest cop dins d'un món que molt sovint no entén el perquè del dol animal, ho considera com una cosa, bueno, com secundària, no? Així que benvingudes i gràcies de nou per venir a Renegats a explicar la vostra experiència.
Sí, benvingudes de nou. I jo voldria començar fent-vos una pregunta que a mi, la veritat és que em ronda pel cap, que és per què creieu que hi ha tan poca informació sobre el dol animal? Perquè jo, preparant el programa amb Alejandro, vaig ficar al Google, en castellà, duelo animal, que és igual. Poso duelo animal al Google i la primera entrada que em surt és un programa de televisió d'una cadena que no diré perquè no vull fer propaganda, que consisteix, o sigui, és com una espècie de reality, consisteix en veure quin dels dos animals, diguem-ne, sortirà victoriós d'una batalla entre els dos. I són animals, o sigui, cadascun d'una espècie diferent. Per exemple, la imatge era un os contra una serp verinosa, no? I això és la primera entrada de Google. Clar, la meva pregunta és com pot ser que un tema tan important no encapçali, no, aquesta recerca als resultats, no? Per tant, vosaltres, per què creieu que hi ha tan poca informació sobre aquest tema?
Bueno, jo crec perquè no se li dona la importància que té. i quan perds un animal és un membre de la família i es passa molt malament i no és com quan perds una persona de la família que tens uns dies de, no, de festa o, no sé, te donen un descans, no? Que està ben vist quan, i no passa això quan mora un animal, no? Quan mora un animal, pues, tu tens que anar a treballar i fer la teva vida normal quan és un dolor molt gran, no? I no, no està com ben vist que t'agafis, jo que sé, un dia de festa o la baixa, no és el que tu vulguis, perquè no se li dona la importància que té, que és bastant gran, sí.
I Amèlia, ai, Amèlia, bueno, perdona, Rosa, dic, ja que has obert aquest meló, sí, no? Dic, coneixeu alguna especialista sobre aquesta qüestió? Rosa, que recordo que ens vas comentar, sí, que havies llegit...
Bé, jo fa 2 anys i uns mesos vaig perdre la primera gata, no?, que vaig tindre a casa, i ho vaig passar molt malament, i llavors vaig començar a buscar i em va costar molt trobar. Llavors vaig trobar una noia que es diu Laura Vidal, que ha escrit uns llibres, jo els he portat... Bueno, té una pàgina també a Instagram que es diu Espera-me en el arcoiris.
Dic, els pots ensenyar, sí, si vols, a la càmera,
bueno,
perquè
clar,
es vegi...
Ah, clar, que aquí tenim... Els he portat, bueno, li estem fent propaganda a la Laura, però és que a mi em va ajudar molt. Té uns llibres que es diu Espera-me en el arcoiris, Cuando ya no estás, i després aquest que és Conmigo siempre, bueno... tracta una mica la mateixa temàtica però diferents punts de vista. Després hi ha un altre que va treure un nou, que és Una huella eterna, que és com un quadern que te fa com uns exercicis i està molt bé. I bueno, jo tinc que agrair a aquesta noia perquè recentment he perdut 2 gats i ha sigut molt diferent com ha gestionat abans dels llibres i després. O sigui, t'ha una mica bueno, dintre del dolor a portar-lo d'una altra manera.
Molt bé, no. Ostres, és una experiència... Bueno, ja hi fem propaganda, llavors. Apunteu-vos el nom, Laura Vidal, i tots aquests llibres que, bueno, podeu tirar enrere al podcast quan vulgueu i mirar els títols.
Però estan a Amazon. Si els busques a Amazon, estan allà.
Perfecte. Sí. No, ho dic perquè ara mateix, quan has parlat tu també de la pèrdua i tot això, jo també a principis de... Bueno, principis de l'any passat i finals de l'altre any vaig tenir també una... Bueno, dues pèrdues molt seguides de 2 gates que tenia amb la meva... Bueno, en aquest cas amb Líria. I realment va ser la meva primera trobada amb el que era el dol animal, de trobar-me la pèrdua d'una companya, 2 companyes de vida. Una va ser més esperada, perquè era una gata molt gran, l'altra va ser completament sobtada i em vaig sentir totalment... com molt desorientat, no? I com gestionar-ho, com gestionar-ho amb la gent que tinc al voltant, amb els... ja no amb la gent que té animals, perquè la gent que té animals el primer que va ser abraçar-me i entendre-ho, però anar a la feina i dir, no, i llavors et miren amb aquesta cara, sobretot els que no tenen animals, de ai, ho sento, ai, pobret, no? Com si, jo què sé, se m'hagués sentat malament al dinar, saps? Una cosa molt... Sí, sí, és una cosa així una mica... No sé, va ser difícil. O sigui, que realment potser parlar amb gent t'ajuda, i sobretot tenir un entorn, per sort nosaltres tenim un entorn molt animalista, i a vegades en tens precisa que ens ajuda una mica a gestionar això. Però, Amèlia, parla'ns tu, perquè ha parlat la Rosa, quina és la teva experiència amb el dol, amb
la pèrdua? Bueno, pues yo tengo a mi madre, que le encanta las mascotas, los perros, le... y mi madre se le pasa el duelo cogiendo a otro. Clar. Así es como, sí, es que no puede vivir sin tener una mascota.
Clar, és una forma.
I lo pasa fatal, fatal, fatal.
Llavors, en aquest sentit, llavors també us volíem preguntar quina havia estat la reacció de la gent del vostre voltant en el moment en el qual, doncs, vosaltres heu patit alguna pèrdua, no? Per exemple, deies, Amèlia, la teva mare, que quan perdeu algun gat o algun gos, no? Perquè entenc que són gats o gossos.
Sí.
No, ràpidament, no? Sí. Aquesta substitució o per pal·liar el malestar.
Sí, enseguida, eh?
I el tema de gats de colònies, per exemple, com ho portes, clar, això?
Jo lo llevo...
Regulinchi.
Sí, me mentalizo que están en la calle, que algún día no los encontraré y me lo encontraré atropellado, pero ya me voy mentalizando.
Clar, això és una cosa...
Però és molt duro ver quan l'atropellen.
Amb l'Anna Figueres, que...
És molt, molt, molt duro.
L'Anna Figueres ens parlava, no?, de Primer, te'l trobes ja atropellat, que això ha de ser duríssim, perquè també, ostres, l'impacte físic.
Verlo és muy malo.
I, per altra banda, que en sec ja no apareix més. I dius, què haurà passat? No? Que desapareix i no torna més.
I és que, a més, jo afegiria que, a més, la pèrdua d'un gat de colònia, inclús dintre de la comunitat que té animals, també hi ha com una espècie de com dir-ho, de que també es deixa com algú secundari. Bueno, és un gat de colònia, no tenies aquell vincle que pots tenir amb un gat que tens a casa, i això no és del tot cert, i a vegades, inclús dintre del món, ja estem parlant de que el d'un animal hi ha una mica de discriminació, jo crec que també les persones que tenen cura d'animals del carrer pateixen aquesta segona discriminació, com ja pateixen per alimentar gats, perquè una cosa és que tinguis un gatet a casa i l'altra cosa és que cuidis un gat del carrer, que llavors et trobes encara més gent que no ho entén. O sigui, que realment està bé que reivindiquis, no? I que expressis el que suposa per tu perdre un animal amb el qual has tingut cura i has cuidat, i te'l trobes això, que pateix molt més riscos que un gat domèstic.
Bueno, per exemple, no? aquesta tasca que feu les alimentadores, de quan veieu un gat que és molt manso i que corre per ell al carrer, és a dir, que la colònia no és un espai segur per ell o perquè els altres gats també doncs, li fan bullying, ràpidament intentar trobar una adopció, no?, per aquest gat, perquè al final també t'assegures d'aquesta manera que tingui una vida més digna i a la vegada més segura, no?
Sí, lo que pasa que hay muchos, muchos. Demasiados.
Clar, és la qüestió que t'has de com a vegades insensibilitzar envers de tant. Parlem també d'un tema important que és un contrast amb el que és la suposada la mort d'una persona humana, i és el fet d'eutanasiar el nostre animal de companyia o el nostre company no humà. En aquest cas està acceptat de que si un animal està malalt i no pot millorar, es pot procedir a eutanasiar-lo, no? Què en penseu? De com creieu que s'ha de prendre aquesta decisió, quan l'heu de prendre, i què en penseu del tema de l'eutanàsia?
Home, jo crec que és un tema difícil quan és el teu gat. Quan és un altre, igual ho veus més clar, no? Jo la primera gata que vaig perdre va ser per eutanàsia, perquè la vaig portar al veterinari i la veterinària li va trobar un càncer que no tenia cap tractament, i de fet t'ofereixen, no?, en aquell moment, i vaig dir no, jo me la porto cap a casa i ja veurem. Al final va viure 5 setmanes més, però és molt difícil decidir el dia que... És com decidir per un altre, no?, el dia que morirà, i és complicat, però clar, arriba un moment... Jo vaig sentir que ella m'ho va demanar, que ja no podia més, i m'ho va demanar que ja no podia més. Ja no menjava, ja no bevia aigua... Però encara així, al matí me donava el bon dia, dic, és que no pot ser. O sigui, la veus caminant, la veus que està mimosa, però clar, ja va arribar un moment que es veus tan malament que ja és un fet ja... No? Que fas per amor, és que no... Encara que sigui molt, molt dolorós...
S'ha de dir que també crec que ho hem comentat alguna del programa, però quan un gat el veus realment notes que està passant malament, està passant molt malament,
sí.
Perquè són animals que amaguen molt el dolor que pateixen.
I és el que anava a dir, que me'n recordo del Magí, que és un cas que vam tenir a caseta molt extrem, o sigui, es deia Magí perquè la persona que el va rescatar, crec que era la Mireia, era Sant Magí, justament, i li va posar així, i era un gat, bueno, de l'estil del Pollito, que a més tenia leucèmia, si no m'equivoco,
sí.
I que els últims dies era a nivell que li havien de posar el menjar a la boca amb una xeringa, i jo pensava, és que com pot ser, o sigui, que tenim, això no és vida, no? I jo pensava, com perceps el dolor d'un gat? És a dir, que dius, ostres, està malalt, però bueno, no té dolor, està tranquil, va menjant, però clar, si té dolor, jo, a mi el que em preocupa és no saber percebre, perquè jo, bueno, per sort, toco fusta, els meus gats encara són joves i no he patit la mort d'un gat proper, però a mi el que em preocupa és això, no? Saber percebre si té dolor o no té dolor.
La magnitud del dolor és molt difícil de calibrar. I...
Perquè els gossos, jo perdona, però jo els gossos, clar, ara sóc un especista, no? Però jo els trobo una mica més tontos perquè els hem trencat amb aquesta domesticació, que els hem, o sigui, els hem convertit en uns esclaus i a la mínima fan aquest soroll que es queixen, ploren, com que et manifesten, no? I els gats, doncs, bueno, com que... bueno, són una personalitat, tenen una personalitat diferent, clar.
Sí, generalment els hi costa molt expressar-se. Jo, és això, quan vam, com vaig eutanasiar l'Àngela, la primera gata que vaig haver de trobar-me, que vaig haver d'eutanasiar, clar, feia temps que la veiem fluixeta, però és això, era una cosa, era una gata ja molt discreta, i quan la vam veure, clar, estava molt malament, i va ser en aquell moment el veterinari que vam decidir eutanasiar-la al moment de dir, d'acord, doncs endavant, perquè no hi ha més opció. En l'altre cas sí que és una cosa que no pensava que em trobaria mai, d'un gat que em trobo sa perfecte i al cap de 10 minuts, pa, és molt diferent. Però bé, sí que nosaltres com a associació ens hem trobat la decisió d'haver de decidir eutanasiar gats de caseta o... Clar, que en aquell moment potser tens una mica més de perspectiva i de distància, segueixen una cosa dura i ens hem trobat en casos bastant complicats. Sí.
I de fet també us volíem preguntar, perquè sabem que teniu experiència amb gats en diversos àmbits, no? En diversos aspectes, que és que nosaltres com a voluntaris de la caseta ho sabem, però també ens interessa pues, la vostra opinió i també potser tu com a alimentadora de colònia ens pots donar una perspectiva diferent. Quan un gat perd el seu humà o fins i tot un gat perd el seu amic gat, sí. hi ha un impacte en aquesta pèrdua. Ells se n'adonen que hi ha algú que hi era i ja no hi és. Això vosaltres ho heu viscut? Què heu percebut?
Bueno, jo ho he viscut recentment perquè la meva gata, que es va morir fa 2 anys i algo, tenia molt de vincle amb un gat. Tenia 3 gats llavors, no? I se van quedar 2 mascles, va morir la femella i es va quedar molt xof el gat. I llavors vaig adoptar una altra gateta i va fer un vincle brutal amb aquest gat. O sigui, no sé, va ser molt curiós, no? Era, clar, jo en aquell moment eren 2 gats grans, també tinc un gosset, i és veritat que els gossets, de seguida que estan males, t'ho fan saber. I jo l'he portat 50.000 vegades al veterinari per coses lleus, que bueno, un cop va estar ingressat, però en canvi un gat, quan t'ho demostra, ja està molt malament. O sigui, aguanta moltíssim. I penses que la propera vegada ho veuràs, i és que s'amaga molt. Llavors vaig adoptar aquesta gateta, la Cala, i també va fer molt de vincle amb el Dolo, i el Dolor se'n va morir aquest desembre i va ser molt diferent a la Misha perquè se'n va morir a casa. O sigui, una nit va fer un vòmit molt estrany, vaig pensar, bueno, demà anem, deixa el tranquil·let, anem al veterinari i de matinada se'n va morir sota del meu llit. I clar, el que dèiem abans, i jo aquest dia vaig anar a treballar sense quasi dormir perquè el gat va començar a fer uns miaus desgarradors i se'n va morir sota del llit. I llavors, després d'això, la gateta Cala, que la gateta Cala tenia 2 anys, se va quedar molt feta pols, però molt, molt. O sigui, va ser molt curiós que se posava a dormir on dormia ell. Era una gata de 2 anys, com si s'hagués fet gran de cop, no, quasi no saltava. No. I al cap de 15 dies se'n va posar molt, molt malalta de cop i se va morir al patino. O sigui, va agafar una anèmia hemolítica autoimmune, que jo crec que va ser de l'estrès de que li faltava un company. Però va ser algo de sobte, trobar-se molt, molt malament, de no aguantar-se ni de peu, portar-la i molt malament. I, bueno, han sigut 3 morts molt diferents, no? Una d'eutanàsia, una altra que se'n va morir a casa i l'altra, pues, no la vaig veure morir, però va morir al veterinari. I jo tenia molta por a l'eutanàsia i potser va ser la més suau, perquè vaig poder estar amb ella. I més suau que no veure-la agonitzar. Bueno, és una mica dura que estic dient, però veure agonitzar un gat és molt dur. Clar. És molt dur. I a més quan és el teu gat, no? I sota el llit i a les 4 del matí i anar a treballar, és que jo, no... va ser molt complicat, sí.
És que això no és una història dura. És sobre acostumar a passar, que aquestes coses acostumen, no sé per què, a passar molt en un espai molt curt de temps, que sembla que el destí o aquesta antiserendípia de que les coses de sobte comencin a passar així. Quan vas explicar, recordo com vas explicar aquests casos tan seguits, és que no te'n saps ni a venir. I llavors, Bueno, és això, després de... I jo potser, ara ho penso a nivell personal, que si no hagués patit la pròpia pèrdua de dues gates meves, potser no hauria acabat d'entendre tot, aquella, tot aquest desastre, tot aquell moment, el primer dia, el primer matí, després d'això, que és... Clar, és una cosa extraordinàriament dura i que molta gent no entén què suposa després haver d'anar a la feina.
Sí, és que a més era un 30 de desembre, que faltava gent a la feina, que havia... Que és que si jo no anava aquell dia es complicava molt, o sigui, tenia que fer més hores, bueno, sense dormir, o sigui, bueno, que justament va ser un dia complicat també la feina, sí.
No, no, recordem... Bueno, abans d'acabar només volia parlar, per exemple, d'un cas com el de la Taquetes. La Taquetes és una gata que ara sí, viu feliç a...
Astúries?
Astúries, sí, sí. Aquesta gata va ser... Bueno, tenia un vincle molt fort amb el seu humà, un senyor, aquest home va morir i la família d'aquest senyor, o sigui, la dona i ell, van decidir que aquesta gata, com que tenia el vincle amb ell, i la van abandonar. La van abandonar i la gata tornava
a casa.
La van abandonar més lluny, la gata tornava a casa a buscar el seu humà, a qui era el seu referent, fins que al final la vam haver de rescatar, portar la caseta, i era una gata molt, molt complexa. Ara sí que és una gata, però li va costar, ella va passar el seu propi dol també.
Bueno, perquè aquella gata, o sigui, estava deprimida, literalment, i això ens ha passat el mateix amb la Luna, que sí, és una gata que tenim a caseta, que no, ja creiem que no avançarà, perquè si no ho ha fet ja no ho farà, i està atemorida, deprimidíssima, no es relaciona amb altres gats, amb les persones... Mira, interactua una mica amb l'Amèlia, que, sí, que la deixa tu que la toqui, però poc sí, o més. I és arran de la pèrdua i l'abandonament.
Sí, sí. Són aquests temes de... Realment de tot el tipus de dol. Jo crec que avui crec que ha estat... Bueno, us demanem disculpes i hem tractat uns tòpics una miqueta durs en aquest sentit, però realment hem vist tots els espectres d'aquest dol i la complexitat que té i el dol que pateixen les humanes, el dol que pateixen els propis animals.
I la manca d'informació, no? Que, exacte, com deia la Rosa, si fiquem al Google o la psicologia estudia moltíssim com els humans hem de superar el dol d'un humà, sabem les etapes, sabem quan ens hem enquistat un dol o no, si un dol ha desembocat en un altre problema de salut mental diferent, però en canvi no es parla d'aquest tema, no?
Doncs bé, de nou moltíssimes gràcies a Amèlia, Rosa, per aquesta segona col·laboració. Realment han estat molt preparat això de poder haver parlat d'aquests temes molt sovint durs, però crec que necessaris, i aquesta vocació que tenim d'informar i de conèixer una miqueta tots els aspectes, no els bons i no tan bons, del que suposa el món felí, no? I bé, ara sí que avui estem a punt d'acabar i us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegats i renegats, i volem que, com han obert el seu cor, l'Amèlia i la Rosa, ens expliqueu sobre el dol, si heu tingut algun dol amb els vostres animals de companyia. I si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem i sobre aquesta temàtica en particular, escriviu-nos a lacasetalsgats@gmail.com. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @renegats.gn i @lacasetadelsgats a Instagram, Facebook i TikTok.
Fins d'aquí dues setmanes.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.